A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ara afegiríem aquella reflexió de les àvies: home, si és car, deu ser bo. Això està per veure. O si és car, és que està molt demandat. Home, potser també. Però això ja ho abordarem en uns moments. Marisol, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Acaba de sortir l'índex de competitivitat comarcal, sí. Que és un... Vaja, és un bon totxo, perquè sí. hi ha les comarques, l'Alt Penedès, el Baix, en definitiva hi ha gràfiques, dades, totes les que vulguis.
Pretén ser un estudi important dins de la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, que aporta informació rellevant perquè, bueno, estudia molts barems, molts paràmetres de no només les nostres comarques on exerceix la federació, sinó d'arreu de Catalunya, i crec que és informació valiosa tant per empreses com per institucions que han de tenir en compte i que, bueno, que els servirà per tenir una mica dades a l'hora d'establir les seves estratègies o bé.
Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Quan la regidora de promoció econòmica va pel món i li diuen Sitges, jo vull venir, em vull instal·lar, ho diuen això?
Sí, exacte.
Sí?
Ho hem comentat més d'una vegada, no, aquí, Vicenç, en alguna entrevista, que, de fet, el que comentaves, que és una comarca tan dinàmica, i és cert. Jo tant des de la vessant d'ocupació com des de la vessant turística, contínuament ens ve gent que vol instal·lar negocis, que vol fer grans empreses, que vol fer, sobretot, molts temes innovadors. Vull dir, realment aquesta força d'activitat contínua es veu en el dia a dia.
Anem a fer una derivada aquí, perquè... aquests diners d'on venen? I si veritablement aquella percepció que hi ha a vegades del carrer de dir, bé, Sitges a la comarca pot ser molt car des del punt de vista d'instal·lar-s'hi, i el capital que s'instal·la és un capital d'aquí, és un capital de fora, qui veu negoci, és què és? Si és que es pot fer una certa radiografia de l'inversor.
Aquí a Sitges és cert que som una... almenys a Sitges, jo de tot el Garraf ja no tinc tant de coneixement, però aquí tots sabem que som una població molt atractiva, no?, pels turistes i pels inversors estrangers. I de fet tenim residents, no?, sobre el voltant del 25% és resident estranger, per tant hi ha molta atracció en aquest sentit. Però també hi ha molta gent d'aquí, o de les rodalies d'aquí, gent que ve de Barcelona o que ve fins i tot d'altres comarques properes, que volen instal·lar-se aquí perquè veuen que és una ciutat dinàmica i que hi ha molt moviment i que segurament hi ha molta feina, no? Vull dir, jo penso que la vessant està bastant igualitària.
Aquest informe també diu que la comarca del Garraf és una de les comarques on hi ha més esperit emprenedor. Sí?
Sí.
Sí? Bueno, si menor, si major, sostingut, bemol.
Des de la vessant de l'administració, sí. Pel que veig jo, sí, és cert, hi ha molt emprenedor.
És a dir, hi ha molta gent amb ganes de fer coses.
Sí. També veig des de la vessant de l'administració les dificultats que tenen, que són moltes. Això també és cert, perquè a un emprenedor li costa moltíssim tirar endavant amb tot. Des de començar, que no troba un local, per exemple, no hi ha un terreny, sinó un local, tirar endavant, pagar tot el que s'ha de pagar. Vull dir, no hi ha encara... jo crec que l'administració ja és supramunicipal, no, si no hi ha les lleis més supramunicipals, crec que encara estem enrere, vull dir, perquè per afavorir-ho, perquè sí que hi ha molta iniciativa, moltes ganes de fer coses, però moltes vegades es frenen perquè... per un costat o un altre, al final, et costa molt.
Per començar, si un emprenedor vol un local de lloguer, per ja no cal que s'hi posi, no?
Per exemple, ho té molt complicat.
Per exemple, ho té molt complicat.
Complicadíssim.
Samuel Valls, bon dia.
Bon dia.
El director de l'Institut, que no sé si dia sí, dia també, es troba més d'un jove o més d'una jove que diu jo ho voldria fer, m'agradaria, no sé què, si el tema de l'emprenedoria del futur es contempla molt.
Es contempla molt, també amb la formació que fem nosaltres amb el món de l'hostaleria en conjunt.
Que hi heu afegit un altre mòdul, ara.
I tant. El que es contempla d'entrada amb l'alumnat sempre és el que sempre aconsellem, roda una mica, prova, això dels famosos comentaris fa unes setmanes, fes un estatge encara que no cobris un restaurant d'una estrella, de dues, de tres, serà una formació. Però cada dia més hi ha gent que té ganes de muntar-se el seu propi negoci, perquè al final fas unes pràctiques, fas unes hores i veus, com tots diríem, és més fàcil treballar per tu que treballar per un altre. benefici, la manera de treballar, t'has d'adaptar de l'altra manera tu, el que passa que costa pues, trobar lloc, evidentment.
Ha canviat aquesta percepció en els darrers anys? Ho dic perquè que algú qui escolta que deia, ha canviat aquella percepció d'algú que deia, escolta, si jo puc trobar un lloc de feina fix, doncs mira, ja tinc la vida resolta, i ara més d'un pensa, doncs si jo puc estar per mi mateix i puc ser l'amo de mi mateix, etc, aquesta cultura emprenedora ha anat a més?
Ha canviat, ha anat a més, i també ha canviat la percepció dels joves, amb el cap, per exemple, de l'hostaleria. Hi ha pocs que diguin començarem aquest restaurant per jubilar-me. Normal és aniré tombant, aniré prenent tècniques, com que evoluciona tot, socialment els estem acostumant a que tot canvia molt ràpid, sí. Quedar-se amb la mateixa feina no es porta.
Es porta a pensar que això és un camí de llarg recorregut o el context que vivim demana resultats ràpids i demana que veja que te'n surti ràpid, que les coses vagin bé ràpid i que tot vagi...
No, jo crec que és un context amb llarg recorregut, és una manera de pensar a llarg recorregut, que és el que actualment crec que porta més, és a dir, ves formant-te, ves canviant, ves aprenent, i amb el món de l'hostaleria, potser abans era més estacional, i anàvem a les vacances, el típic paella, el restaurant de la costa, i ara ja sortim molt més, tothom som entrenadors de futbol i cuiners, això ho sap, tothom sap fer-ho, per tant... has d'anar millorant, has d'anar evolucionant, i això implica...
Dic per si més d'una vista això del Masterchef i ha quedat allò clavat en una, una certa visió, no sé si dir tòpica, equívoca...
Jo crec que molts tòpiques segur
i tòpica segur i equívoca bastant
també, perquè hi ha molta gent que ve, jo vaig a fer Masterchef i dius no, vas a aprendre un ofici i potser algú, i només cal mirar l'estadística, acabarà sent el del Masterchef. Dic, però la resta cuinarem, servirem i farem, i seguirem sent feliços, no cal arribar a ser Masterchef. Uh-huh. Però sí, porta engany.
Acabarà treballant sempre, sigui el context que sigui, una persona que estigui disposada a acceptar, no sé, amb una certa flexibilitat o esperit positiu els entrebancs de la vida, sigui l'entorn que sigui?
Sí.
El problema abans, ara i sempre...
Sí, el problema per nosaltres és cobrir la demanda de feina que tenim. Amb els alumnes que tenim no donem a l'abast a la demanda de feina. Vull dir, jo sé que a partir d'ara començarà a trucar, perquè com bé ha dit l'Aurora, és un municipi que potser la setmana que ve s'obre un restaurant nou, busco un cuiner i dos cambrers.
I la hi ha més demanda de feina que possibilitat
sí,
de...
Sí, la meva resposta seria, si el trobes avisa'm, perquè igual ja en tindrem un desconegut més, perquè és així.
Vaja, que voldria allò de si aneu a estudiar al Bonaprés, feina segura.
Sí. A dia d'avui seguríssim.
A dia d'avui segur.
Segur. I la previsió és no crec que el menjar i sortir sigui una tendència que d'aquí 5 anys ens plantegem no fer-la. Al contrari, tothom ens agrada sortir i menjar, una visió de futur.
D'acord. I tornarem. El senyor Joan Alemany és el director d'operacions de Benca. Senyor Alemany, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Vostès han viscut una mena de rescat, han viscut vostès, no?
Ens ha vingut una oportunitat. Hem cregut en aquesta oportunitat, creiem en el futur del negoci i també creiem en la zona, avui que estem parlant d'inglès, de competitivitat a nivell comarcal i en l'àmbit català, però més centrat en el Garraf. Creiem a la zona i estem disposats a continuar l'aventura, que ja portem molts anys, però també a diversificar-la i ampliar-la, i aquí estem.
Per contextualitzar una mica les coses, pels nostres oients, què ha passat a Benca?
Bueno, ben que ha passat que hi ha hagut un canvi de propietat des del mes de febrer i l'empresa es va posar a la venda per part del grup alemany Otto, i una de les propostes que al final ha sigut la guanyadora ha sigut de la pròpia direcció de l'empresa. Quatre directius de l'empresa van presentar una oferta de compra i de continuïtat de l'activitat.
Vostès ja estaven allà des de feia molt de temps?
Sí, exactament. Bueno, som quatre persones de la direcció, tres persones portaven més temps, o en el meu cas, quasi tota la vida.
Quasi tota la vida?
Quasi tota la vida laboral. I després hi ha una persona que va entrar dins del comitè de direcció fa 3 anys i que també s'ha sumat a aquesta aventura.
O sigui que vostès van fer allò que en diem en català tantes vegades, un cop de cap.
Sí. I que en anglès es diu un MBO. un management buyout, sí. La traducció no seria exacta.
No, seria tan, bonic exacta, però... de, tan, tan bonic que és això del cop de cap.
És veritat, jo crec que hem de fer servir més sovint.
Ara que estem acostumats amb els acrònims anglesos i aquí en tenim d'aquells un cop de cap, un veritable...
El que passa és que és veritat que també quan dius cop de cap és que sembla que t'hagis estimbat contra una paret i no és cert, no és cert, no? Esperem que...
En qualsevol cas...
Estem convençuts de que no serà així.
En algun moment, vostès havíeu pensat en que el futur de l'empresa se n'anava a l'aigua?
No, no era que el futur de l'empresa se n'anés a l'aigua, sinó que creiem que és una oportunitat de negoci. Vale? Estem convençuts que això funcionarà, perquè si no, no ho haguéssim fet de cap de les maneres. I després hi ha el fet de que, bueno, hi havia 11 ofertes més de compra de l'empresa, de tota tipologia, algunes d'elles per endur-se l'activitat fora del territori també, i bueno, vam considerar que la nostra podia ser guanyadora, i a més mantenint les condicions i la tipologia d'activitat, això sí, creixent, que estàvem duent fins ara.
Estàvem parlant de la comarca. Cada vegada que hem tingut empreses en aquesta taula, sempre ens han dit que el Garraf a vegades és una mica un meló per obrir, pot ser un bon lloc des del punt de vista de comunicacions, etc, etc, però des del punt de vista d'infraestructures tècniques o d'infraestructures dels propis polígons industrials, o ja més enllà de tot això, des del punt de vista del preu del sòl, del terreny, les coses es compliquen bastant més. És així, això?
A nivell d'infraestructures, bueno, tots sabem que tenim l'espasa de Damocles, que és el pagament de l'autopista del Garraf, no? I és algo en la que la DEC porta treballant. Aquest any és el tema clau són les infraestructures, i volem posar el focus sobre això, perquè a més de l'autopista hi ha altres coses que creiem que tenen potencial, com pot ser el port de Vilanova i altres coses que se'ns podia ocórrer. Però jo crec que el fet important no seria tant les infraestructures, perquè també l'índex en diu que estem força bé d'infraestructures, vale? Hi ha fibra i 4G en tota la comarca, que això és algo que en la que som capdavanters, val? El tema principal, diria jo, que ja ho hem comentat a la taula, és el fet del preu del sòl i el balanç que ha d'existir, que avui no existeix, entre el sòl destinat a residencial
i el sòl industrial,
vale? Avui ens trobem en una comarca, i jo crec que Sitges és un cas molt exemplar, no? Que és el número, la comarca del Garraf, crec que recordar que és la segona o la tercera en titulacions superiors de l'estudi, vale? Però després és veritat que no estem dins d'un clúster ni tecnològic ni digital, no? És gent que utilitza la comarca del Garraf, o som gent que utilitzem la comarca del Garraf per viure, però després anem a treballar fora.
Vale? I encara heu dit viure, com nosaltres diríem per dormir.
Per dormir, vale? Però, bueno, quan parles de ciutat dormitori,
que en els dos plats de la balança, sí. Aquí el plat residencial pesa enormement més que el plat industrial.
Enormement.
No?
Bueno, les recomanacions que fa l'estudi també és que quan tu estàs en una zona residencial, abans ho parlàvem amb l'Aurora, no? Que tens una mica de por o vols estar protegit respecte als sorolls, la contaminació, els camions, etc, etc, perquè és allò on te vols disfrutar, dormir i viure i relaxar-te, no? Però crec que també hi ha oportunitats, perquè la gent i el talent el tenim. Tenim l'institut, que està treballant molt bé en aquest sentit, tenim la Universitat de Vilanova, vull dir que tenim gent molt preparada, i això ho diu l'estudi, però després no li donem l'oportunitat a nivell tecnològic i digital que hi hagin indústries o de crear un petit clúster no contaminant d'indústries tecnològiques o digitals.
Té un punt de paradoxa això també per aquells que diuen que no es pot monopolitzar l'economia d'un país en el lleure.
Exactament. I tots sabem que és molt arriscat, venim d'una economia molt monopolitzada. Quan veiem les dades, abans ho comentàvem amb l'Aurora, que és veritat que estem, que la majoria de llocs de treball estan centrats en el lleure. Imagina't que un dia tenim una crisi en aquest sentit, tindrem que buscar una segona oportunitat i ràpidament. I ràpidament.
Perquè des de la seva perspectiva heu vist tancar moltes indústries.
Sí, 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 sí.
Amb els anys que porteu, heu vist més persianes tancades que no aixecades, probablement.
Bueno, estaria
un 50-50.
50-50, sí, perquè és veritat que també estic d'acord que hi ha molta emprenedoria, no a nivell industrial, no a nivell industrial. És emprenedoria de petits negocis i que, desgraciadament, molts d'ells no tenen una estabilitat més enllà d'un any i mig o dos.
Uh-huh. Perquè se'ls menja, suposo, aquest context que comentàvem, no?
A Vilanova, al ràdio de Vilanova, sí que és veritat que hi ha 4 o 5 indústries molt tecnològiques, per exemple, de que treballen temes làser i temes de comunicacions, vale? Molt tecnològiques, i jo crec que també és sota el radi també de la Politècnica, que això sempre ajuda, però jo crec que en falten poques i el potencial humà el tenim.
I doncs, què deu passar? Què deu passar? Suposo si hi ha un potencial humà capaç de... Vaja, que treballa fora i treballa d'allò que ha estudiat, hem de suposar feines, diguem-ne, ben considerades, ja no diré remunerades, tal com està tot, però diguem-ne que ben considerades, perquè...
Potser pel que ha comentat l'Aurora, no? De que muntar-te un negoci aquí no és tan fàcil i altres llocs. Aquí també som una comarca o un poble, Sitges, és molt turístic, i clar, dius muntar-te un hub tecnològic, muntar algo relacionat amb la tecnologia, potser tens altres llocs on la facilitat és molt més ràpida. I, com bé ha dit, desplaçar-te 10, 15, 20 quilòmetres per després el cap de setmana estic molt bé, tinc sol, platja, serveis, tot allò que necessito, i quan vaig a treballar doncs busco la fibra, clar, competir contra... algun barri de Barcelona és molt difícil a nivell de mitjans tecnològics, i muntar una empresa tecnològica al final més d'un té un despatx i una sala i no necessita un gran espai.
Sí. Això és una dificultat, eh?
Sí?
Sembla que fos un valor afegit, però estem entre Barcelona i Tarragona, vale? Tarragona-Reus diria jo,
mm-hmm.
dos nuclis molt importants, i al final els desplaçaments, tot i que sabem com van Rodalies, no? Que no ajuden gaire, però bueno, és relativament fàcil desplaçar-te al lloc de treball.
És bo per un costat, pot ser bo per un costat, i per la vegada també pot ser negatiu, perquè algú després digui Sitges ciutat dormitori, no? Perquè és tan fàcil anar a dormir, perd poc temps, o Vilanova, exactament.
Tampoc, jo no crec que es tracti d'estigmatitzar res, perquè
no.
Un és el que vol ser. El que està clar és que l'únic important en aquest sentit és ser coherent amb les coses.
De tota manera, ho heu deixat amb una frase interessant, quan diu un és el que vol ser, i Aurora Carbonell recordarà, com molts dels oients recordaran, que Sitges en més d'una ocasió ha volgut ser alguna cosa més que una destinació turística.
Sí.
Però ha costat això,
No, el que deia ell abans, això de no només tenir un sector econòmic important, és com qualsevol empresa. Sempre tot l'havia dit, no tinguis un gran client, perquè com el client aquest s'esfonsi, vas darrere, sempre diversifica i tingues més d'algun client. Doncs això és exactament igual. Sí que aquí el turisme, a més nosaltres som una població molt madura turísticament, perquè fa molts anys que ens dediquem a això i per tant també costa no canviar, però nosaltres amb la tendència aquesta de buscar algun altre sector, ja fa temps que estem treballant aquí a Sitges amb les indústries culturals, que és el que dius tu, una mica de tocar de peus a terra, vull dir, aquí una petroquímica no crec que la posem demà.
I no es tracta de canviar Aurora, sinó de buscar...
Però les indústries culturals, que hi ha moltíssima gent que fa producció, comunicació, creacions, que això, n'hi ha moltes empresetes, i n'hi ha moltes empreses aquí a Sitges que es dediquen a això, però encara ens costa tirar endavant. Des de promoció econòmica nosaltres intentem fer moltes activitats en aquest sentit. Hem fet ja trobades de productors, de gent que està buscant feina en aquest àmbit. Ho lliguem molt al Festival de Cinema que tenim aquí, ho lliguem molt a altres activitats, que esdeveniments que fem culturals. Jo crec que la indústria cultural, que és una indústria també complicada, però crec que aquí tenim nosaltres un lloc per on anar. I crec que el Garraf com a comarca, potser, no sé, però potser sí que cada població hauria de buscar una mica el seu forat, diguem, no?
Sí, sí, sí.
Si Vilanova potser té això més àmbit tecnològic, o Sant Pere de Ribes en diu, doncs jo què sé, jo més amb l'agricultura o amb el que fos, no? Vull dir que una mica, i entre nosaltres, que això també ho vam comentar quan vam fer la reunió aquesta, Jo trobo a faltar a vegades encara polítiques més mancomunades entre tota la, entre tota la comarca.
Sí, 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 sí.
Si aquí nosaltres a Sitges, a vegades jo sempre ho dic, tenim puntes de moltíssima gent turísticament, parlant, que a vegades ens passa una mica com Barcelona, que ens interessaria esponjar una mica, i sabem que Sant Pere de Ribes, Olivella, estarien encantats de dir, escolta, aquí també fem activitat i que també vingui gent. Jo crec que encara hi ha molta potencial de treballar conjuntament, no? I en això de crear, una mica uns sectors econòmics diferents, crec que també ens podem ajudar, no?, entre la comarca.
Estava molt tipificat fa anys enrere. Bé, Sitges és una capital turística, Vilanova era la capital industrial. Sitges continua sent la capital turística, Vilanova continua sent la capital industrial?
Jo diria que sí, perquè si Sitges no ho és i Ribes no ho és...
Per eliminació. Per eliminació.
No.
Ja m'enteneu.
Sí, jo crec que sí. A més, a Vilanova va apostar fa 10 anys, desgraciadament, abans de la crisi, amb un desenvolupament molt important a nivell de polígons. Desgraciadament va ser el pitjor moment de fer-ho. Mm-hmm. I jo crec que avui en dia tenen l'oportunitat de... Els polígons hi són, o sigui, la inversió està feta. Es tracta només d'això, bueno, només no és tan fàcil, evidentment, d'ajudar les pimes.
La sensació que Vilanova ha estirat més del fil del turisme, d'alguna manera, o ha potenciat activitats vinculades al món del turisme més que al món de la indústria. Dic, o dona aquesta certa sensació de fora...
No, però jo crec que no, però també és veritat que Vilanova tenia molt recorregut per fer en el món turístic perquè no existia. Era un sector que en cap moment havien...
Explotat d'alguna manera tan obertament.
Bueno, avui és molt evident. Si em voleu dir la llista del sisè hotel de Vilanova o el sisè hostal, i no arribarem perquè no hi és. Val? I jo crec que també tenen una oportunitat... Com deia l'Aurora, que al final Sitges es desborda en algun moment, la marca Sitges és potenta, i jo crec que Vilanova s'ha d'anar a aprofitar d'això. De la mateixa manera que Sitges es pot aprofitar aquest potencial en titulacions de la gent que viu aquí, doncs per poder buscar feina a Vilanova, que és més fàcil també i més còmode anar a treballar a Vilanova que anar a treballar a Barcelona.
Sí.
A la roba, no? Barcelona.
En l'entorn de l'institut es parla d'on m'agradaria treballar, aniria no sé on...
Sí, a veure, l'únic rol que... El problema que ha sortit molt aquests anys amb les notícies que dius estudies per anar a treballar fora. Aquest és un rol que amb la crisi s'ha creat moltíssim, una frase de dir estudio per anar-me'n a treballar fora... Ara comença a revertir una mica, però encara cal, perquè jo, una de les coses que veig, per exemple, amb l'índex de productivitat, tot creix, però sempre em falta, i em perdonen allò que diu l'empresari del costat, no? Sempre em falta que la riquesa es reparteixi una mica, que repercuteixi en l'hostaleria, per exemple, que dius, tinc molt de treballadors, que repercuteixi també amb el treballador, perquè això ens torna a repercutir a tots. Fer moure els diners és bo per tots. Que es quedin estancats no és bo per l'economia.
Hi ha una forma més explícita de definir això que acaba de dir Samuel Valls? Que els treballadors estiguin d'alguna manera més...
Més motivats, més reconeguts. Si l'empresa va bé, el treballador va bé. Sí, sí. I evidentment el treballador tampoc ha de perdre mai, que si l'empresa guanya se'n garanteix la feina i la continuïtat.
I recíproc també, no? Però, si el treballador va bé, l'empresa va bé.
Va dir allò, amb l'hostaleria no sé com seria, que és el nostre cas, sí. Doncs la productivitat, clar, al final busquem un treballador que sigui molt agradable a qualsevol lloc, amb la feina.
Per què? Perquè continua penjant sobre el sector aquella imatge de...
Sí.
Això no s'ha tret del damunt,
No s'ha tret del damunt perquè costa molt algú dir-li treballaràs en un sector que treballaràs dissabte i diumenge, i encara potser hem de passar dues generacions a dir és igual fer festa un dilluns que un diumenge, no passa res.
D'acord.
Però també després hem de pensar, com a la darrera reunió algú va comentar que jo hi era, algú va comentar, clar, que jo si som parella i treballem a l'hostaleria dissabte i diumenge, la criatura on la posem, en quina guarderia està, quin servei tinc, cosa que els que treballen de dilluns a divendres dintre de l'horari, ara que parlem molt dels horaris, fa gràcia que diuen, parlem molt dels horaris de 8 a 3 i a les 4 a casa, dius, correcte, sí. Diu, i a les 4 anem a comprar, però el de la botiga també estarà a casa, on comprem. Que quan se mereixen factors d'aquests, se mouen factors d'aquests, també s'han de tenir, queda molt bé dir, tots a les 3 a casa, dius, vale, i a l'hospital i a la botiga no ha de venir ningú.
Sí que és cert una cosa, però això no canviarà.
pot canviar molt.
No, dic no canviarà, que l'hostaleria dissabte i diumenge es treballarà.
És canviar la mentalitat.
És canviar la mentalitat i
valori.
Suposo deu anar per aquí, això.
Clar,
és a dir, és molt diferent dir-li a algú que treballaràs dissabte i diumenge que dir-li a un altre que treballaràs dissabte i diumenge, però...
Començant, que era algo tan bàsic, qui treballa entre setmana té els serveis garantits. Les escoles tenim obertes entre setmana.
Sí, sí, sí.
Qui treballa el cap de setmana i treballen tots en l'hostaleria, dissabte i diumenge paga una cangur. No costa el mateix. Que...
Per tant, diguem-ne que sobre la indústria fonamental de Sitges continua, diguem-ne, caiguent al damunt aquest paraigües de... Sí.
Sí, sí,
això
sí,
que ens ho entenem, Samuel. Sí?
Sí.
Aquesta imatge de...
Jo estava pensant, ja canviarà el xip o no ho sé, aquí a Sitges estem molt acostumats a treballar sempre els caps de setmana. Jo recordo fa molts anys, perquè ja tinc una edat, que treballàvem diumenges quan es feia canvi de moneda, perquè encara hi havia l'euro, i tothom treballava diumenge i no passava res. Però me'n recordo quan li vaig començar a dir al meu pare, diumenges hauríem de tancar, perquè bueno, va ser una mica drama a casa, perquè això, ells tota la vida, la gent que portava el turisme dels anys 60, tota la vida havien treballat sempre.
Però em torno a ficar amb el que deia.
També és veritat que no feien ni vacances cap dia. Ah,
exacte,
clar,
em torno a ficar amb el que deia, Samuel, però més el fet de treballar dissabte i diumenge, la consideració que tens, i si veritablement el món de l'hostaleria, parlo molt en genèric, s'ha posat les piles en el sentit d'un treballador que es demana professional, atent, amb actitud, amb estudis, etc, té la remuneració econòmica que li pot correspondre a aquesta capacitació. No. Samuel fa que no amb el cap,
no.
Aurora Carbonell fa que no amb el cap.
No, no,
eh? No. I evidentment deu haver excepcions en tota aquesta
circumstància. No es pot generalitzar
mai.
No, una de les coses que diu l'estudi és precisament aquest desequilibri, no?
Sí. Uh-huh.
Aquest desequilibri entre els salaris que reben a la comarca i després la titulació que en teoria té la gent que viu a la comarca.
Penso que els demanen idiomes també, no només ser amable, saber, tenir coneixements.
Ho dic perquè
obrim
aquí una qüestió també difícil. Uns salaris baixos amb titulació en una comarca no cara, sinó caríssima.
Caríssima.
A l'hora de buscar un pis per viure o a l'hora de buscar un terreny o un local per llogar. I això és això és molt difícil de compensar.
Molt difícil de compensar, i jo un altre exemple que posaria en la taula és tenim alumnes que, bueno, quan ets jove i pots i tens ganes, dius, pues, a l'estiu vaig a Eivissa, tinc els famosos futbolistes, contracten un cuiner, hem tingut alumnes cuiners dels famosos futbolistes que lloguen una casa, contracten, els paguen molt bé, però clar, els alumnes ja et diuen vaig a Eivissa, em paguen molt bé, però és tan car viure allà, i a Sitges pots dir el mateix, em paguen una mica, però és que busca un pis de lloguer a Sitges.
Em menjo tot allò
i,
que pugui.
I clar, tots els alumnes te diuen no, he d'anar a viure al poble del costat, a l'altre o l'altre, per baixar el nivell, perquè no correspon al nivell, que és difícil, evidentment, aconseguir-ho, però és un tema que està damunt la taula.
No, mira, una dada molt important que hem vist abans, lo de les immobiliàries, el sector,
sí.
Que hi ha més, més treballadors, no? Que hi ha més...
Sí, més empreses.
Més empreses.
Empreses, què és?
El sector?
L'activitat immobiliària.
L'activitat
no la construcció.
No.
L'activitat.
Com deia aquell...
Sí, algú vol dir.
Vaya, por Dios.
Exacte. Sí.
L'activitat immobiliària que era...
Ojo, eh?
Que era
comerç, fa... L'hostaleria, l'activitat immobiliària és el que més...
La que era fa 15 anys, clar, la principal activitat,
sentit,
també.
Això, vull dir, que hi ha tanta demanda, per això és tot tan car, i a més, clar, és que és l'activitat més...
I després et trobes que algú de Sitges diu, dedicat a l'hostaleria, diu, sí, però no acabaré vivint a Sitges. Perquè, sí, tindré feina, eh? Això que no es perdi de vista, gràcies a l'hostaleria, tots tenen, en aquest sector, tothom té feina, però no viuràs a Sitges.
Això perquè explica els... el boom dels últims anys de Sant Pere Ribes.
Sí, exacte.
És una evidència que com se canvia, i a més no, ja no només puja el sou, sinó pensar què et comporta dedicar-te a l'hostaleria. Acabar a les 2 de la matinada, que no passa res. Vull dir,
no.
Que no hem pensat a les 6 de la tarda, acabar a les 2 és un horari molt correcte.
Tot aquest esforç afegit
però,
que comporta.
Això representa, si estàs sol, cap problema, potser, però si vas acompanyat, les infraestructures, que uns serveis que no tens.
I els 20 anys és una cosa, i els 30 una altra, i els 40 una altra. Això no es pot revertir fàcilment.
Jo, el tema dels lloguers, tant de locals com de cases, el tema de l'habitatge, és que a més hem parlat en moltíssims municipis i és un tema ja supramunicipal, vull dir, això ha de ser lleis del Parlament que ho aturin. De fet, hi ha llocs que ho estan fent ja, no? Les grans ciutats com Berlín o París o Barcelona, que també estan això, estan posant topalls, perquè és que, clar, és que si no és impossible, vull dir, si volem que tothom tingui un habitatge, no podem deixar-ho com està ara d'aquesta manera, i els locals és exigent. Sitges segueix havent, l'altre dia em va vindre una persona que tenia un local en un carrer al centre i demanava 5.000 euros al mes. Clar, 5.000 euros, jo vaig dir, és que qui es posarà aquí? Està mirant una cafeteria, no sé què, però bueno...
Un restaurant.
Exacte. L'únic que posarà és o algo de menjar, això ja t'ho dic.
Probablement els 8 mesos tancarà.
I segurament posaran, exacte, una cafeteria, perquè és allò que és més senzill d'obrir, perquè és que, però 5.000 euros al mes, vull dir, clar, qui ho pot aguantar, això?
Ningú.
Pagar un treballador, és que és impossible.
Una facturació brutal.
És que ni tan sols hi ha ni franquícies d'aquestes que ja ho posen només pel nom i la marca i per tenir la parada allà, és que ni això arribarem. Per tant, jo crec que o arriben normatives de més amunt, diguem, perquè les municipals podem fer fins un tope, podem fer això, el pla d'usos, que diguem, doncs no es poden obrir supermercats, no es poden obrir, però clar, al final tampoc no podem anar contra la competitivitat de dir no es pot obrir res perquè la gent és massa cara.
No, entre altres coses, perquè hi ha una normativa supramunicipal.
Exacte,
que també diu...
que tampoc en deixarà.
No deixarà, no?
Exacte.
Però aquella sensació de... acabes pencant com un burro per pagar un lloguer.
Sí, correcte.
Sí?
Sí.
Això sí el trobes, eh?
Això perquè... sí el trobes.
Sí. Exacte.
L'altra dificultat que comentàvem abans també era el fet de trobar un lloguer. Que això seria una xerrada per un altre dia.
Perquè sembla mentida, eh? Estem parlant d'un informe de competitivitat.
Etcètera, etcètera,
sí. Però és que ha sortit que el servei més important és l'immobiliari.
És l'immobiliari. Perquè hem de suposar que comparativament és el que dona més rendiment.
Mm-hmm.
Sí.
Per una inversió menor.
Sí. Els locals aquests que diuen que són tan cars, n'hi ha dos perversions, diguem. Una, que això que s'acaben posant, doncs això, tot el restaurants o el mateix tipus d'establiment, i el segon perill és les botigues de sempre. Aquí té un local que diu, escolta, jo estic aquí aguantant com puc, sabent que el puc llogar, per si em puc guanyar cada mes 5.000 euros, tenc-ho i ja està. O sigui, sí, sobre la botiga tradicional, el d'aquí, que és un emprenedor, segurament, diu, vic d'un lloguer. Això també és molt...
Pot estar passant d'alguna manera el que va passar fa 15 anys?
Sí, també va passar fa 15 anys. Sí, fa uns...
Ho dic en el sentit, agafant aquest exemple, pares i mares que també pensaven en el futur dels seus fills en el negoci, fins que va arribar algú que va dir, bueno, escolta, mare, jo m'haig d'estar aquí intentant sacrificar dia i dia, si em vindrà algú i em pagarà el que sigui per aquest tros de local i ja tindré, diguem-ne, la vida resolta. Durant... Pot tornar a passar,
sí,
això?
Pot tornar a passar.
Sí.
Això també és bastant definitori, eh? De què ens movem dins un cicle en què no sé si algú està intentant canviar, però no ho acabem d'aconseguir, no?
Sí,
acabem d'aconseguir. És a dir, instal·lar un local o ser emprenedor és per pensar-s'ho dues vegades o tres.
No és fàcil. I d'acord, totalment, amb els alumnes que intenten muntar o fer algo, les traves, i jo formo part de l'administració, que l'administració posem, al final dius, perdo més temps amb això i perdo el meu temps per poder pensar què vull fer, què vull mirar. No, l'administració em posa una altra tava.
Traves en quin sentit? Des de realització de projectes, permisos de tota mena, tot
sí,
això?
També cal diferenciar que algunes vegades es posa traves a... Hi ha coses per seguretat, hi ha coses per sistema, que hi han de ser-hi, però després es dius, vaig a fer una gestió i l'he de fer 6 llocs diferents, que em diuen, és que m'he passat el dia fent gestions quan podria rebre'm un sol, i algú em dirà, això és fàcil, però no es fa. Si algú munta un negoci, amb una finestreta no la té un sol, no ho fa tot.
No.
I després hi ha traves, que la gent també llavors ho mescla tot, que jo tampoc ja estic d'acord amb la burocràcia. Diu, no, has de tenir un control, has de tenir una seguretat, ha d'haver una inspecció. Això són coses, perquè és que si no també nosaltres mateixos tombes a l'hora de col·locar els alumnes i entres a algun lloc que dius, a mi em demanen, i aquí no ha degut venir mai ningú. Així de clar. Sí. Perquè hi ha negocis que dius, millor no hi entro. I així de clar. I com no, que no dic ni del lloc ni res, i ens movem des dels Pirineus fins a més a baix que és del Canadà, per tant aquí ningú et pot sentir identificat.
No.
Però clar.
Però el director de l'institut diu que ha arribat a llocs
sí.
en què li diria a l'alumne, foto el camp d'aquí, no t'hi quedes.
I tant.
Sí.
I alguns llocs que et diria, m'han convidat a dinar i jo no hi aniré.
D'acord.
No ho sé.
Hi ha alguns llocs d'aquells que es fan passar per llocs de...
Sí, també.
Sí?
També.
I que al final, en la vida real...
Bueno, ja ho diuen, la part de darrere és molt important.
Ah, d'acord.
I no només aquest servei, sinó la part de darrere, la relació amb el personal, moltes coses d'aquestes.
Bé, no s'ha acabat, doncs, d'arreglar aquesta capacitat que pugui tenir l'administració de facilitar les coses.
No, o sigui, i n'hi havia la directiva aquesta, la Volkenstein, que diu que és per facilitar, no?, l'obertura d'establiments,
sí.
Que encara ha estat més perjudicial, jo crec, que no facilitadora. Perquè qualsevol entra un paperet, diu, vaig a obrir un bar, i l'obre. ja no cal que vagi ningú. Abans tenia que anar un enginyer, no sé sí, què, sí. Llavors
abans
pensava
no,
tot.
Abans no obries fins que no passava la inspecció.
Ara no, ara tu obres perquè diuen per facilitar-ho, sí. Però clar, això aquí, jo no sé si el resta d'Europa és diferent, però aquí molta gent diu, sí, jo ho tinc tot i resulta que no tenen la meitat, llavors uns problemes, quan ja has mirat tot, ja fa 2 mesos que està, ja està pagant, ja he fet una inversió i costa molt. Llavors, clar, has de començar a dir, que havies de tenir 2 lavabos, un bany per minusvalis, tenir la sortida de fums, has mirat l'ordenança de sorolls, clar, vull dir, hi ha tantes coses que amb això tenim molts problemes. I la directiva aquesta, ja et dic, per facilitar les coses, jo crec que aquí, almenys, jo crec que la zona mediterrània ho ha complicat més, perquè no, nosaltres almenys no tenim el xip aquest de, no sé, de dir sempre la veritat, diguem, sí, sí, ja ho tinc sí, tot, i llavors obre la gent, saps? La gent, sí, ja ho tinc tot.
El xip de la burocràcia.
Exacte, sí, ja aniré fent.
Te demanen un certificat, tot és burocràcia, i dius, clar. N'hi ha que són molt bàsics,
clar.
N'hi ha que pot ser per millorar, dius, ja te'l faré, sí. O que sigui, però n'hi ha que són bàsics. I en llocs, com sí, l'hora diu, sí. Vas a un lloc, hi ha 300 persones, hi ha un lavabo, i dius, sí. Perdoneu, però...
Però, sí. Però què és això? Des de l'àmbit privat, com es veu?
Bueno, jo aquest cas que comenteu també, des de, no em sembla malament, perquè és una manera de fer un test, no? Avui parlem de ser molt ràpid a l'hora de muntar negocis i tastar, fer la prova test abans de muntar tota la infraestructura, no? I sembla graciós el fet de que és el millor exemple, no? Sí. Jo monto un negoci on no compleixo cap normativa i mentre em venen a demanar explicacions, pues tinc 2 mesos i veig que tal em funciona la cosa i si té futur o no.
I ja no et dic aquí Sitges, que sí, és sí, molt així. Això. Perquè la gent ve l'estiu i diu, ui, sí. Quanta gent obro, i després ui, el ve el novembre, ui, em tenco.
Sí, sí, sí.
És molt típic, eh? Va ser ja i dir, ara l'han canviat, ara ja és una altra cosa.
Sí, sí.
I quan n'obrin un dia, vés aviat, perquè si no igual te l'hauran tancat i no l'hauràs provat.
És una lectura esbiaixada, però el món digital és això, no? De jo provo algú ràpid, no? Que sí, s'aguanti, sí, sí. S'aguanti de manera provisional per veure si té resultat o no, i així no inverteixi.
Això des,
no?
Bueno. Des del punt de vista de negoci també té un interès ser una vila que atrau d'aquesta forma i que per tant genera una certa expectació falsa de negoci que probablement un altre empresari o un altre emprenedor en un altre lloc es plantejaria moltes més coses, i en canvi aquí sembla que aviat estan fets els plantejaments i es tira per
nosaltres
mi. Nosaltres
des de l'Ajuntament tenim el servei d'empresa que fem, els hi fem, que han de fer un pla d'empresa, que han de mirar bé abans d'obrir, mira que insistim, però clar, molta gent no passa per allà. Però realment qui passa a vegades sí que ho ha vist. Diu, doncs mira, volia obrir una botigueta de tal i he vist que els números no em surten, però clar.
Una pregunta que no té intenció, però que segurament més d'un s'ha fet i necessita una explicació. Els pakistanesos són gent de molts diners? O com funcionen? Com funcionen per tenir tants establiments, com funcionen per tenir tants establiments en un indret, en un poble en què el preu del sòl és el que és i el preu del lloguer és el que és. Es funciona d'una altra manera, és un altre registre, aquella pregunta que es pot fer més d'un.
Jo suposo que ells, la manera de treballar és diferent. El que se'ls demana, se'ls demana exactament igual que el romanès, el català o el xinès.
Qualsevol.
Per tant, vull dir, jo crec que és ells la manera de treballar. Sí que és veritat que jo, David, els veig moltes vegades i sempre els veus els mateixos i ells fins i tot comparteixen, no? Les persones en diferents locals, vull dir, cosa que aquí, que nosaltres això no ho fem. Jo crec que és la manera que tenen ells de treballar.
Ho dic perquè evidentment hi ha una capacitat d'inversió important, perquè tenir determinats locals en un poble on el preu de lloguer és el que és, diguem-ne que no està a l'abast de qualsevol.
Bueno, igual no és necessària molta inversió, depèn del tipus local, eh? Tot depèn de si hi ha traspàs o no hi ha traspàs, perquè al final el lloguer car t'hi podràs enfrontar o no en funció de la facturació i el marge que estiguis fent durant aquell mes, però no, a lo millor no has necessitat una inversió prèvia bestial.
Però
no?
Si tots obren un tipus d'establiment concret, no els obren una botiga de sabates.
Però veieu, en aquest sentit, tots pressuposem que aquí Sitges, si vols fer diners en un local, has de fer una facturació. Vaja.
Home, el lloguer és el que és.
El lloguer és per tots és igual.
El lloguer és el que és. Després, si afegim totes les despeses que hi hem d'afegir, doncs està clar que has de fer una facturació.
O això, sí, sí.
Una estructura muntada.
O una estructura muntada que permeti...
Jo vaig tenir un alumne fa 5 anys, crec recordar, que va fer batxillerat, va acabar, i quan acaba el batxillerat et fan fer un treball de recerca. I l'alumne era fill d'un propietari d'un supermercat pakistaní, d'aquí Sitges, i ell va fer com rentabilitzar l'estudi amb la família, com rentabilitzar amb un local, tal, i el primer que va sortir és que era el seu pare, amb 4 o 5, era com, diguem-ne... l'Amazon en petit, igual. La manera de funcionar era, si el meu pare li demanen ara 400 pots per a fer no sé el què, no els té, però el company del costat li passa amb un preu, i llavors ell... Era una estructura organitzativa tan complexa, i de 24 hores, això també em va quedar molt clar, de 24
hores. I de 24 hores?
Amb el muntatge que tenien, no d'obert 24 hores, sinó de treball, i cada un era independent, perquè jo sempre preguntava, però són els teus tiets?
Són... Et va sorprendre?
Moltíssim. La manera que vaig pensar, que contra aquí costa competir.
Sí, jo ara que ho comentes...
No, dic perquè és interessant.
Quan compren són competència, perquè és que al final del carrer Sant Pere és competència del carrer Sant Pau. Però quan compren s'ajunten. Quan vens, tu estàs. Quan tenen necessitats s'ajunten.
Aquest noi quina edat tenia?
18 anys.
Quina concepció empresarial en 18 anys?
Perquè és el que viuen, eh? Vull dir, viuen de manera organitzativa, un teixit molt ben organitzat, que som competència, però traiem el bo de cada un de nosaltres amb el que ens interessa. Les compres massives. Jo vaig pensar, mira, els petits d'Amazon d'una altra destinació, que fan això.
O avis i àvies pensaran, home, doncs mira, doncs això com fa 50 anys enrere, que els carnissers tenien un gremi, que els altres tenien un gremi, les compres anaven d'una manera i després tal.
Exactament, jo vinc de família carnissera
i era així.
No? I era així.
És la versió moderna, corregida, augmentada i en un món de competència.
Si et venia un client i no tenies alguna cosa, l'enviaves
a la carnisseria del
gremi. Sí. És que ara he recordat que un d'aquests últims que va venir per obrir un establiment d'aquests, això que he comentat abans, que hi ha molta gent que no fa pla d'empresa i tal, ells portaven un pla d'empresa impressionant, això també s'ha de dir. Vull dir, i era per una botigueta de res, d'aquesta típica, el Barça o no sé què. Però portava un pla super...
Això deu ser un pla d'empresa de copiar i pegar,
I la prova és quan tanquen d'aquests, a Sitges?
No tanquen, sí.
Per què? Seria la pregunta, no? Què podem copiar? Perquè unes vegades us podem copiar alguna...
Doncs dins d'aquesta comarca competitiva hi ha algú que juga la competitivitat d'una manera molt...
Jo, per l'experiència personal, analitzar, evidentment, les dades també eren les que eren, no és un estudi rigorós fet per un alumne, vull dir... Però analitzar, no? Aquí, de la seva estructura, nosaltres no la tenim.
D'acord. I no la tenim perquè la nostra tradició, la nostra manera de fer, la nostra manera de funcionar, o el que creiem que forma part del nostre benestar, no s'incorpora, diguem-ne, en el seu benestar. Diguem-ne, estan acostumats a una altra manera de...
Totalment.
En tots els sentits. Són les 11, ho hem deixat aquí. La comarca del Garraf, la novena en l'índex de competitivitat de comarques de Catalunya, i la 40 en el preu del sol. Marisol.
Doncs fins la setmana que ve. Si hi ha gent que vol més informació o sobre, informació, formació i altres dades, doncs a la FEG.cat.
FEGP.cat.
O a ADEC.cat, i l'adreçaran, linkaran a aquesta pàgina web.
Marisol, gràcies. Aurora, gràcies. Joan Alemany, gràcies. Samuel Valls, gràcies. 5 minuts, tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.